El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
I de la situació al Pròxim Orient en podem parlar amb en Ricard Torrell, un sabadellenc que acaba de tornar de fet de Tel Aviv. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Hola, bon dia.
Ricard, què et va portar fins a Tel Aviv? Què hi feies a Tel Aviv?
Doncs jo penso sovint, des de fa més de 30 anys, que estic implicat en converses de pau i en això estàvem a punt de començar un seminari sobre temes econòmics, en aquest cas, i que al final es va cancel·lar. Clar.
Més de 30 anys implicat en converses de pau i eres a Tel Aviv en aquell moment. Això ens ha de fer pensar tots plegats que ningú esperava que passés el que va passar?
No, doncs ningú, ningú esperava, no.
I com ho podem interpretar?
Ho ha dit tothom, oi?
Sí.
Tothom des de els mitjans, però també des de la part israelita i de la part de tots els altres governs, ningú pensava que una cosa així pogués passar. De fa molt temps, això ho sabeu perquè ho he sentit explicat per vosaltres mateixos a la ràdio, que de tant en tant hi havia algun missil, alguna incursió, alguna cosa menor, diguéssim. Però aquesta incursió de gran escala, no, ningú s'ho esperava, no.
Uh-huh. I en quin moment estava tot plegat? És a dir, per situar-los, perquè òbviament des d'aquí la visió que podem tenir segur és com a mínim esbiaixada, no? Però en quin moment estava tot plegat com perquè passés el que va passar?
Això segurament en els propers dies hi haurà diferents tipus d'explicacions o d'especulacions, però, mira, la primera va ser, de dir, han aprofitat el 50 aniversari de la Primera Gran Guerra. No se sap. La veritat és que no, això no ho sabrem.
Clar, i en aquesta línia, deies que eres a Tel Aviv quan va esclatar tot plegat. Com ho vas viure sobre el terreny?
Des de Tel Aviv, amb relativa seguretat, perquè està bastant dintre de que el país és molt petit, però la Franja de Gaza està bastant lluny de Tel Aviv. Com, diguéssim, com de Sabadell a Girona. Que és a prop, però si cauen bombes a Girona, a Sabadell no les sents. Doncs una mica seria això.
Uh-huh. Per tant, diguéssim, amb aquesta part de seguretat, jo quan tu i jo parlàvem el dilluns al vespre, em deies no tinc massa problema, tornaré quan havia de tornar, però finalment us van avançar la tornada, no? I us van fer tornar abans. Us ho van justificar? I qui us va fer tornar abans?
Tots els governs. Tots els governs occidentals van enviar missatges als mòbils i, és clar, com que tothom està molt pendent de les notícies, van dir tothom fora d'aquí perquè això no sabem com acabarà.
I amb l'experiència que tens, que us facin tornar abans, què podria voler dir?
Doncs segurament, no sé si t'ho vaig comentar en algun missatge, segurament no volen que hi hagi ulls allà per explicar des d'una part que no és part del conflicte el que passarà.
Perquè tu dones per fet, ja que pràcticament estem a les portes d'una nova guerra?
No, la guerra ja ha començat. Penseu que la quantitat d'imatges que esteu veient de com cauen míssils sobre Gaza és en temps real. Vol dir que mentre estem ara parlant vostès i jo, estan caient míssils un a darrere l'altre. I ja no respecten ni les escoles patrocinades per les Nacions Unides.
Recordo quan començava, quan esclatava la guerra a Ucraïna, parlàvem amb diferents analistes i tots ells coincidien en que al final en una situació com aquesta qui més hi perd és la població civil. Entenc que en un conflicte com aquest que estem parlant ara, d'Israel-Palestina, la Franja de Gaza, tot el que està passant, encara més, no?
Sí, sí, és clar. Perquè tot el que hem viscut en els anys anteriors eren més o menys, posem entre cometes, però eren més o menys objectius militars. Ara això és guerra oberta. Ho han dit els diferents ministres d'Israel, que no tindran compassió, en fi. El llenguatge mateix ja t'ho diu, no tindrem compassió. Llavors, no tenir compassió vol dir anar a per tot. I les notícies que rebem d'un lloc i d'un altre, per exemple, esgarrifós, que hi hagi una notícia que digui que han matat nadons. Esclar, si tu què fas? Si tens un, entre cometes, sempre tot entre cometes, si tens un enemic que és capaç de degollar nadons, tu què fas com a resposta? Doncs anar a per totes.
Clar, però i aquí apunta, no?, que al final és una guerra d'un estat contra una guerrilla, no?, per dir d'alguna manera, perquè Hamas, hi ha qui diu que no és el govern de Palestina, no? Aquí,
No, és que no ho és, no, aviam, és que no ho és, eh? Sí, hi ha un govern a Palestina que és l'autoritat palestina. Hamas no és el govern.
Per tant, al final és una guerra d'un estat contra una guerrilla? O tampoc es pot, diguéssim, reduir això? Li dic perquè al final amb aquest conflicte jo crec que és dels que costa més saber ben bé què està passant, no? Segurament per tot l'origen històric de tot plegat, que ara també li volia preguntar, però en aquest cas davant de què ens trobem? Són dos governs, l'un contra l'altre? És evident que no. Per tant, és un govern contra una guerrilla? O quina situació és la que s'està produint?
Aviam, és un govern, que és el govern d'Israel, que és un govern elegit democràticament, que com tots sabem està en coalició amb l'extrema dreta fonamentalista jueva que té ministres dintre d'aquest govern i que és un dels exèrcits més ben dotats i més poderosos del món, que entre altres coses té el suport del que sí que és el més gran exèrcit del món, que són els Estats Units, que com ha dit ahir a la tarda el president Biden, els donaran tot el suport que necessitin fins que ho necessitin. Estan mobilitzant portaavions i navius de guerra pel Mediterrani per estar a prop de les costes d'Israel per si haguessin d'intervenir, que no intervendran. Això, tranquil, que l'exèrcit dels Estats Units donarà armes i municions i logística a Israel, però no hi posarà ni un soldat. Això, vaja, això jo ho tinc claríssim, però el fet de portar tots aquests navius i sobretot aquest portaavions, penseu que és un recurs immens d'intel·ligència, perquè d'intel·ligència militar.
Sí, sí.
Perquè tenen radars, tenen sonars, tenen, en fi, és una base de que per entendre'ns des del portaavions aquest americà poden veure millor el que està passant o el que pot passar a Gaza que des de Tel Aviv.
Acabo, perquè sí que et volia demanar una mica de És a dir, tu em deies que havies estat durant la primera i la segona intifada, crec, quan parlàvem. S'assembla d'alguna manera? Té alguna cosa a veure?
No. No, perquè les intifades eren moviments populars, també, tot sempre entre cometes, eh?
Uh-huh.
I això és una infiltració d'un grup armat ben organitzat. Em sembla que haureu vist les notícies de que sí. Els israelites han agafat a un dels milicians de Hamas que ha estat interrogat i que ha dit que això feia un any que ho estaven preparant. Que les intifades van ser aixecaments, diguéssim, de gent farta de l'ocupació, de que els maltractin. I mira, a l'agost vaig estar allà i en un recorregut per una de les zones ocupades et dones compte, per exemple, de com els israelites tenen el control de l'aigua que poden o no poden tenir els palestins cada vegada que els hi sembla que els hi tallen l'aigua o la llum. Inclús, això jo us ho he explicat, jo vaig ser cap de gabinet del Josep Borrell quan ell va ser president del Parlament Europeu. I ell mateix, aquest matí, ha dit que és injustificable i intolerable el que està fent Israel, que ha tallat l'aigua, la llum, el subministre de gas, el subministre d'aliments a tota la franja de Gaza. Inclús en les guerres, encara que sembli una estupidesa, hi ha unes lleis internacionals que ens obliguem a complir, com per exemple això, no? Que la gent ha de tenir aigua o electricitat, o que això no entra dins... O sigui, que tu pots fer la guerra, però hi ha coses que inclús en guerra no s'han de fer.
Ricard Torrell, segur que tindrem més oportunitat, per desgràcia, per seguir parlant del que està passant a Israel i Palestina. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni aquest matí, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio.